Mira, i si parlem d'agricultura i economia local, parlem de que la Unió de Llauradors i Ramaders passa a ser la Unió Llauradora i Ramadera. Uns nous temps, una nova identitat, anem als temps actuals, a mi m'ha cridat poderosament l'atenció. Vull parlar amb el secretari general de la Unió, Carles Peris, molt bon dia.
Molt bon dia.
Corren nous temps, no?
Sí, la veritat és que corren nous temps, moments difícils i moments, per tant, de canvis i moments també d'intentar connectar, no?, en la gent que ve per darrere, en aquesta gent jove, que és l'objectiu nostre, no?, connectar en gent jove que vinga per darrere i que vulgui incorporar-se i seguir la tasca en el camp i en la ramaderia. Per això hem intentat, pues, fer aquesta nova identitat visual, que al final, pues, hem actualitzat, i també hem denominat d'una forma inclusiva, perquè pensem que els nous temps actuals, pues busquen, no?, aquest punt d'encontre, no?, entre professionals del camp valencià i de la ramaderia valenciana, i així ho hem decidit, i jo penso que és algo pensat per això, per a ser inclusius i al final també per a plegar, no?, d'una millor forma a totes aquestes gent més jove, que a través de les xarxes i de models i dissenys més actuals, més pròxims, més reivindicatius, pues intentar que siguem l'organització de referència, no?, d'alguna manera per a ells.
Mira, jo llig que el nom oficial passarà a ser la Unió Llauradora i Ramadera del País Valencià i el punt de trobada de totes les persones professionals del camp valencià. Jo no sé si és l'idioma el que ens fa ser més inclusius o el fet de ser una comunitat que som capaços d'anar de la mà, no?
Sí, jo crec que és important, no? Tindré aquesta capacitat, no?, que tu dius, d'anar de la mà, de al final visualitzar, sobretot, també el paper de les dones que tenim en el camp valencià, i que nosaltres com a organització estem fent un informe molt gran de tindre, per exemple, secretaries comarcals, de al final tindre responsables de sector que siguin dones, i d'intentar anar obrint un camí que no és fàcil i que és complicat, i per tant jo crec que era el moment, no?, de donar ixe pas en total normalitat, i crec que és molt més adaptat als nous temps i als temps de futur que al final una organització com la Unió pues passi a ser això, no?, la Unió Llauradora i Ramadera, i també en un clar posicionament per al final també connectar en la ciutadania, no? Nosaltres el que volem és connectar també en la gent, no?, en la societat, perquè pensem que són un element de referència, no? Al final no tenim per què ser el sector primari només i exclusivament per a gent que ens dediquem al sector primari, sinó que la gent veja que així hi ha oportunitats i que veja que el sector primari ha sigut essencial en el Covid-19 i en el futur pensem que va ser essencial, perquè en totes les incertidumbres globals que n'hi ha, jo crec que anem a tornar a ser un sector essencial per a l'alimentació, i en l'alimentació, pues, el que parlem moltes vegades, no?, sostenible, segura i en quantitat suficient per a la població. Jo crec que el que busquem també va ser aquest element, no?, de que connectar a través de les xarxes socials que tant s'utilitzen avui en dia, connectar en la gent i que veja que hi ha una organització de referent en el territori, pues que sigues professional o no, que te puguis sentir identificat i puguis pelear en defensa d'ella també.
Mire, diran que s'aprovarà en el pròxim congrés de l'organització, aprovaran este nou nom, no?
Sí, efectivament, nosaltres funcionem, que tenim un consell sindical, que és el màxim òrgan de presa de decisions entre congrés i congrés. Ahir ja s'ha decidit el canvi i l'actualització del nom, i en el pròxim congrés, pues, volem ja reflejar-ho estatutàriament per a que l'organització, pues, oficialment i estatutàriament, pues, passi a ser la Unió Llauradora i Ramadera.
Per el que fa a les jornades, que han tingut molt d'èxit, ho han admitit tots els tota la gent que té o que no està dins del paraules de la Unió ha dit que sí, que ha tingut èxit, però que van hi haure preguntes les que no van ser contestades. Aquestes preguntes no van ser contestades per falta de temps, perquè creien que ja s'havien formulat o s'havien explicat, o perquè simplement les van desestimar perquè no venien a cas, o perquè sí que n'hi havia sesgo en preguntes.
No, al final vam comentar allí, de fet les preguntes les formulava jo perquè era el model que teníem, no? De que no se podia fer una formulació de preguntes obertes perquè a ser telemàtic pues el ponent no mos estava escoltant i tenia que fer-les jo des de la sala. Això per qüestió de temps, i així clarament ho va traslladar l'organització de la Unió, per qüestió de temps no van poder fer totes les preguntes que s'estaven formulant perquè moltes d'elles eren reiteratives en temes que el director general ja mos havia contestat, i per lo tant se van filtrar algunes preguntes per a que no foren reiteratives i tornar a preguntar lo mateix, i per qüestió de temps. Però vam deixar, pense que se van deixar pues, fer 5, 6, 7, 8 preguntes més o menys que es li va fer al nostre ponent, més alguna que teníem nosaltres preparada també com a organització al ponent, i va estar, pues, crec que va ser una ponència que ja mos ho pensàvem de lo més interessant, de la que més geniava, i on jo crec que la gent se li van quedar alguns conceptes clars de conforme està funcionant un poc totes les decisions, no?, que se prenen en quant a les autoritzacions excepcionals, el per què sí i el per què no, i els baremos i els criteris que se gasten, que jo crec que era l'objectiu fonamental per a nosaltres, era això, que la gent veig que era per què se prenen certes decisions, i a partir d'ahí traure les nostres conclusions de cara al futur, poder fer propostes a l'administració per a que corregir, no?, aquests defectes que nosaltres pensem que té l'administració, no?, o nosaltres pensem que a través de propostes que anem a fer a l'administració ells poden millorar bastant.
Este matí a les Corts Valencianes està compareixent el president de la Generalitat Valenciana, i per lo que fa a les ajudes que està, suposa que vostè anirà sentint les ajudes que van a l'agricultura, però vull fer, si me permet, vull fer-li la pregunta esta que ell ha parlat de que les guerres de l'aigua no donen aigua. Ell ha insistit en la defensa del trasbassament del Tajo Seguro, però als tribunals. Què li pareix?
Bueno, nosaltres pensem que el trasbassament d'aigua segura deu de ser irrenunciable, el perdre i aquesta quota d'hectòmetres que teníem assignada, perquè és essencial per a que la part sud del nostre territori mantinga les seues explotacions, però també pensem que és irrenunciable, i aquesta quota almenys. Pensem que se poden fer actuacions més amunt, diguem, del trasbassament, en zones, diguem, d'eixida, no?, de capçalera del riu, que milloren la situació allí i no ho milloren restant aquest caudal que té que vindre a les zones del sud. Però tant nosaltres en aquest aspecte, i crec que en la Comunitat Valenciana van anar tots en la mateixa direcció, fins inclús possiblement pues, apleguen als tribunals en defensa d'aquests recursos que pensem que no són abusius, que són recursos molt ajustats, i que no se deurien de perdre. A partir d'ahí sí que es començarà a treballar en millorar pues, el caudal ecològic i una sèrie de coses que se tenen que fer, però no en base només de perdre aquesta assignació que tenia i aquestes dotacions que tenien les zones del sur. Nosaltres apostem clarament per la defensa, no?, d'aixes quotes, no?, d'aixes caudals que teníem ja assignats, i crec que anem a pelear tots en la mateixa direcció, i ahí sí que estan tots d'acord, no?, des dels grups polítics hasta les associacions agràries, hasta les comunitats de regants, de que n'hi haurà que lluitar hasta el final per a no perdre aixòs aproximadament 40 hectòmetres cúbics, més o menys, que és el que mos volen fer, mos volen llevar, no?, d'alguna manera.
Sí, però jo advertia que no n'hi hagin sobreactuacions partidistes, perquè segons ha dit el president de la Generalitat, el futur passa per l'ús del 100% de les aigües depurades amb màxima qualitat. És dir, sí, arribem fins als tribunals, però hem d'acabar pensant, o almenys és el que jo he entès, que anirem a aquesta... I si aigües depurades, almenys això és el que...
A veure, l'escenari en quant a aigua no és bo, i cada vegada va ser pitjor, perquè tots veiem que n'hi ha processos de sequera excessivament llargs, que recursos hídrics són els que són, i per tant és complicat. Nosaltres partim des de la base de mantenir les coses conforme està, i a partir d'allí és començar a treballar en aigües, doncs, per exemple, en la depuració d'aigües. El que passa que no podem fer, com està ara, que hem fet depuradores i no n'hi ha ninguna depuradora que traga l'aigua en suficient qualitat per a poder fer rec. Entonces, claro, aquestes inversions deuen d'estar destinades única i exclusivament també a que l'aigua depurada pugui tindre una reutilització en el camp. O les desaladores, per exemple, que tant s'ha parlat i tant se va apostar en el seu temps, el que no podem és tindre una desaladora i que isca un preu astronòmic l'aigua que ningú pugui pagar-la. Per tant, això és el que tenim que intentar millorar, que els recursos hídrics ne podem traure de depuració o de desalació, però tindrà que ser algo que puguen els regants poder assumir-ho econòmicament, perquè si no és difícilment van a fer ús d'eixa aigua en el moment que la tinguem. Està clar que els grans trasbasses i tot això és algo desfasat totalment, que no va a funcionar, però bueno, per lo menos mantindre el que sí que tenim sí que hauria de mantindre's, i a partir d'allí treballar en eixes altres línies.
Pues Carles Peris, moltes gràcies per haver-nos atès i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.